Denia 92.5 FM.
Cafés Pepeto te ofrece el primer café en las mañanas de la Marina.
15 minutos sobre las 8 de la mañana, vamos a sentarnos tranquilamente a tomar ese primer café y lo hacemos con el escritor e investigador cinéfilo Toni Reig, que per cert va a ser premi José Marçal Caballero en Cultura en el año 2012. En primer lloc, saludem a la nostra companya Míriam Pagan, que tenim així amb nosaltres. Míriam, bon dia, i per supost a Toni Reig. Toni, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia, de nou.
Bon dia. A nivell professional, has desenvolupat la seva activitat en el setmanari. Si algo està incorrecte, pots rectificar, val, Toni?
Correcte.
Bueno, en este cas has desenvolupat la teva activitat en el setmanari Can Fali Marina Alta, en l'extinta Canal 9. Has publicat diferents llibres relacionats amb la ciutat i la comarca. Eres autor de nombrosos articles en treballs de recerca, col·lectiu, revistes especialitzades, premsa local, membre de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta i del col·lectiu d'estudis Fallers de Dénia. És correcte?
Esto correcte, de moment.
Com primera pregunta a nivell professional, com a periodista, com estàs? Vivint també este incendi que ja tenim des de anit ahir, que s'ha originat al Ràfol d'Almunia.
Amb preocupació, perquè ens afecta el paisatge i ens afecta a la manera de viure, no? Perdre paisatges tan bonics com és tot l'interior de la comarca, que ja ha patit incendis importants en els últims anys, pues es viu en preocupació, evidentment. Però estava ara veient-vos com esteu vivint vosaltres i m'heu donat un poc d'enveja, no? I m'heu fet recordar moltes coses de la meva etapa.
Perquè lo que no es veu, eh?
Ho dic que sóc escriptor i periodista, però primerament sóc periodista.
Sí, ho hem dit.
Com a periodista, les primeres dècades de la meva vida he sigut periodista. He estat al costat de la notícia, buscant la notícia, vivint la notícia, en molts llocs, però bueno.
Com es treballava a Canal 9?
Bueno, pues treballava igual que esteu fent ara vosaltres en aquell moment, vivint molt les notícies, estan pendent. Quan hi ha aquesta notícia inesperada, que es destapa tota la tensió, l'estrès, corrent, pendent de moltíssimes coses, buscant les reaccions, què ha passat, què pot passar, totes aquestes coses que es plantegen i que es viuen en una gran intensitat. Jo he viscut moments molt intensos en notícies locals, en notícies de la Comunitat Valenciana i en notícies internacionals. Vaig estar en una etapa en la secció internacional, però quan hi havia una notícia d'aquestes importants, si estic recordant, per exemple, el 11S, en València, però quan hi ha aquesta notícia, quan veus aquestes imatges que t'arriben en directe d'uns avions que estan impactant sobre les torres bessones, no saps què està passant. I el cos reacciona, i jo crec que si a tots ens haurem posat una parell de tensió, etcètera, etcètera, pues haurem eixit tota la gent que estaven assombrats veient què estava passant, què era això, com ho expliquem, com ho contem.
Algun altre moment més proper, a banda de l'11S?
Més proper, no, realment jo fa 10 anys que estic un poc més apartat de lo que és la primera línia del periodisme, no? Des que vaig deixar Canal 9. Per tant, ho he vist d'una altra manera, molt més tranquil·lament i sense aquesta tensió i aquest estrès que jo vivia en ocasions. No només com a periodista, jo durant uns 7 o 8 anys, crec que va ser, era editor, i en aquest moment editor d'un programa és estar pendent no només d'una notícia, sinó de totes les notícies del dia, saber què vas a contar, saber què vas a seleccionar, com vas a contar, o a qui t'has d'encarregar, quan arriba la notícia. Però era un realment moments molt, molt intensos els que es vivien, i encara no m'explique jo com ho vivia.
Com ha canviat el periodisme des de que treballaves a Canal 9, o des de ja fa 10 anys que dius que ja estàs apartat d'aquest món?
Diguem, del periodisme en primera línia, sí, continuo fent comunicació, inclús crec que estic fent en aquest apartat d'escriptor i d'investigador que pel qual m'ho he presentat, estic fent una espècie de periodisme del passat, no? Perquè estic fixant-me molt en les notícies que passaven fa 100 anys, 150 anys, fa 50 anys, per exemple, que ja són 50 anys, i jo ja les he viscut directament algunes, ho he vist d'una altra manera, no? Més serena, si de cas.
Com era treballar en Canal 9? Això té curiositat. Com era treballar en Canal 9?
Bueno, era quan treballar en qualsevol redacció, o sigui, anem a veure. Jo recordo sempre, i crec que ho ha comentat alguna vegada, jo treballava aquí en el Can Fali i feia algunes col·laboracionetes també per a ràdio, però bueno, i era corresponsal d'altres mitjans, de Ràdio Nacional d'Espanya, d'algun periòdic, de l'Agència EFE, totes aquestes coses que feien els periodistes de poble, no?, per dir-ho d'alguna manera. I quan me van cridar a Canal 9, pues, bueno, era la responsabilitat que el veu, bueno, com serà la vida d'un periodista en una capital, no?, i en moltes més notícies, com serà quan jo he estat pràcticament 7, 8 anys que portava fent periodisme local. I la meva sorpresa és que no hi havia tanta diferència, vull dir. Si a mi m'encarregaven un tema de tribunals, jo aquí havia fet temes judicials. Si a mi m'enviaven a cobrir un succés, jo havia fet successos aquí, d'assassinats, d'accidents, d'incendis. No hi havia tanta diferència. M'enviaven a fer falles de València. Bueno, jo també havia viscut aquí les falles d'alguna manera. Era simplement adaptar-se a aquest entorn. I l'altre, pues, bueno, era la rutina, una rutina com la que totes les redaccions tenen, no?, d'estar pendents de la informació, comentar amb els companys, planejar, escriure. En el cas de Canal 9, pues era més tindre aquestes imatges, que són bàsiques per a la televisió, tindre unes imatges per a contar bé una notícia.
Autor de diferents llibres, de diferents temàtiques també, Dénia Ciutat de Cine, que vas escriure amb Miquel, sí, amb Miquel Crespo, sí. Però Dénia és una ciutat sense cine.
Efectivament. Dénia Ciutat de Cine, una ciutat de cine, però sense cines, cine, efectivament. De totes maneres, jo vull que... Sí que hi ha cine, ja està la programació del Cine Club.
Sí, el Cine Club, exacte.
Que Salva, que és una illa i que porta pel·lícules molt interessants. No sempre fàcils, però interessants en qualsevol cas. Sí, pues va ser la primera investigació que vaig fer. Jo era molt aficionat al cine. Miquel Crespo tenia més aficionat encara que jo, és l'home que més sap de cine en aquest moment, sense dubte, en la comarca de la Marina Alta. I vam començar, pues, a veure, podríem fer alguna història de cines de Dénia, de les pel·lícules que s'han rodat així, i a partir d'ahir vam començar a replegar material i a parlar amb gent, que encara podíem contar-nos coses d'aquella història, i vam fer aquesta història de la que estem molt contents i que ara ja podríem fer un segon tomo, perquè a més d'aquelles coses que van contar ens han eixit moltes més coses després.
Podríem saber quantes pel·lícules s'han rodat a Dénia?
Jo ara no ho sé exactament, però més de 20 segur, i segurament ja anirem cap als 30, perquè últimament també se n'han rodat algunes, sobretot últimament estan rodant sèries, que és una manera també de consumir cine, o sigui, el que era cine que nosaltres consideràvem cine en els anys 50, ara és pues això, sèries, audiovisuals... Hi ha una altra manera de consumir el cine. Per això no hi ha cines, però la gent de Dénia continua veient cine.
Sí, 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 sí.
No en pantalla gran, sí. En altre tipus de formats, però és una altra manera de consumir cine.
Toni, quina creus que és la pel·lícula que ha canviat la vida de Dénia? Pot ser la del Capitán Jones?
Evidentment va ser el Capitán Jones. Va ser la primera gran superproducció de Samuel Broston, que rodava en Espanya, i va invertir moltíssims diners, i aquí van arribar moltíssims diners en un moment en què precisament començava a despertar la ciutat de la postguerra. Era una ciutat trista en aquest sentit, i encara patint els efectes, començava a eixir, el turisme encara no havia arribat del tot, i d'este home hi comença a portar diners i a portar il·lusió, perquè la gent se n'anava tots els dies a veure el rodatge, a veure com funcionava tot allò de les càmeres, dels barcos que venien, de reproduir escenaris d'altres èpoques i d'altres mons, i era una situació molt, molt bonica. Per a tots els que ho van viure, jo recordo que quan van fer el 50 aniversari, que van commemorar el 50 aniversari del rodatge d'esta pel·lícula en Dénia, ens van posar en contacte amb Mia Farrow, que en aquell moment va ser la reina de les festes, que no era actriu encara, era la filla del director, i ens va contestar, recordant un poquet el seu pas per Dénia, i va dir que va ser un moment extraordinari per a ella, per als deniers i per a Dénia.
I també has escrit, eres l'autor d'un llibre que jo sé que a Pepa li va agradar molt, el de Històries de crims i criminals a la Marina Alta. Què et va portar a escriure-lo?
La curiositat, com tot en esta vida, la curiositat, i més quan és un periodista, sempre té curiositat per allò que veu i vol saber alguna cosa més. Jo estava repassant la premsa històrica, una vegada que es va digitalitzar en la Biblioteca Nacional, pues, bueno, entrava en la premsa històrica i buscava cosetes, notícies del passat de Dénia, per això dia el periodisme del passat, no? Recórrer les pàgines dels vells periòdics. I un dia em vaig trobar una noteta de que l'executor de la justícia anava de camí a Dénia a executar a dos persones que se les havia aplicat la pena de mort. Només era això, l'executor de la justícia va a camino de Dénia per executar la sentència de dos reos de muerte, crec que era una cosa així.
I ahí ja comença la història.
I ahí va començar la història. Què passa? Què va passar ese any? Per què anaven a executar a dos persones en Dénia? A partir d'ahí vaig començar a investigar altres periòdics, més premsa, tema judicial, l'arxiu, etcètera, etcètera, i me vaig dir una història magnífica de dos persones d'Ondara que anaven a ser executades per un assassinat que havien comès allà.
I de totes, quina història t'ha impressionat més?
És una història que no passa en Dénia, però que la protagonitzen els teniers, que són dos mariners teniers que pugen en un vaixell.
En un vaixell, sí.
És el de la Bartan, Pepa, te la saps, no, Pepa?
Conta,
és que és
conta,
molt, molt impressionant
conta,
com dos persones, crec que ja en la idea de fer-ho, intente assassinar a part de la tripulació, li calen foc al barco en alta mar, intentant matar a tots que se n'havien pujat als pals, i després, bueno, són apressats en Dénia, perquè tornen a Dénia amb total normalitat després, i aquí són trobats i empresonats i jutjats, condenats a morts, però, i ahir això t'ho dic perquè no apareix en el llibre, perquè me vaig assabentar després, són condenats a morts per la justícia militar, ells recorren, i finalment se's commuta la pena per pena
capital, vull dir.
No, capital no, capital seria la de mort.
Bueno, l'altra.
Cadena perpètua.
Cadena perpètua.
Impressionant.
150 anys de música i ball a la Marina, Toros en Dénia i la Marina Alta, 100 anys de Seguretat Social en Dénia, són altres dels títols als que has participat.
Alguns per encàrrec, alguns per amistat en altra gent, i alguns per gust, no? Sí.
I en les investigacions, quina és el tema que més t'agrada d'investigar? En esos articles d'investigació i
de moment el que més m'ha interessat ha sigut este dels crims i dels criminals. Tinc moltíssimes més històries que podríem fer una segona part.
És que la dies. Comarca dona per a molt,
Dona per a molt, i en aquells anys donava per a molt, no? Hi ha pobles molt, molt significats en el tema de la violència. I bueno, de fet, el meu company, Ricard Llomparda, que em va acompanyar en la gira de presentació del llibre, perquè és un historiador especialista en el segle XIX i en violència, organitzar per d'aquí 15 dies unes jornades sobre violència en la Marina, en què vindran especialistes de primera fila i podrem parlar també de crim. I crec, bueno, m'ha oferit i farem una guia, una ruta turístico-criminal per Dénia, per llocs on es van produir crimes en la ciutat, que per cert, Dénia no és precisament una ciutat massa marcada per la violència i pels crims.
I això per a quan?
Això.
apuntem,
és que volem apuntar, eh? Jo he vist a Pepa ja i apuntant.
La ruta crec que per al dia 16 de desembre, la ruta. Les jornades es divideixen en diferents dies.
Uh-huh. També, Toni, eres membre de l'Oficina d'Innovació de Dénia, Ciutat Creativa de la Gastronomia de la UNESCO. Ha canviat molt Dénia a nivell gastronòmic des de que va obtindre el títol?
Ha evolucionat, més que ha canviat. O sigui, quan a Dénia i la UNESCO li reconeix ser Ciutat Creativa de la Gastronomia, ja tenia un passat i ja tenia un prestigi. A Dénia ja es venia, molta gent tenia que se come muy bien en la Marina, que se come muy bien en Dénia. Per tant, hi havia ja un substrat. El fet de que siga ara Ciutat Creativa de la Gastronomia ha reforçat aquesta imatge, i la imatge de la ciutat en general, no només pel tema gastronòmic. Jo crec que ha sigut una sort, o és una sort, que estiguem ahí en la xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO, perquè ens permet reafirmar moltes coses, i no només un tema, és un tema d'hostaleria, és un tema de vida, de cultura, d'identitat, de paisatge. la gastronomia és molt àmplia i el projecte que va presentar Denia va en aquest sentit de formació. Ara ens vindrà, o almenys aquest era el compromís, no?, de fer el grau de gastronomia de la Universitat d'Alacant. Això és perquè són ciutat creativa. El DNA es fa perquè són ciutat creativa.
Bueno, pues esgotem el nostre temps. Ha sigut una cosa molt ràpida. Aquí tindré que convidar una altra vegada a Toni Reig per a seguir parlant de totes aquestes qüestions tan interessants i de la seva vida, que és apassionant. Bueno, com a periodista, com a periodista. Molt interessant.
Digues, echas de menos un poquito eso del...
Ara estava veient-vos i estava recordant moltes situacions de córrer pels passillos llargs, que no hi ha altres passillos, uns corredors molt llargs, córrer en les... Ara ja no, perquè ara ja no hi ha cintes, no? Però les cintes de vídeo que no arribaven, que no entraven, que els tècnics... Estar pendent de moltíssimes coses i a més de tota la informació de tot el món que podia produir-se en aquell moment. Era una situació...
Digne de veure, no?
A la vora de l'abisme contínuament.
Bueno, pues ens acomodem, com sempre, amb una cançó que llegís el convidat. I en este cas, Toni, quina cançó posem ara?
Bé, jo soc un antic, evidentment, en gustos. I sobretot pel que representa, perquè tu associes molt la música a la teua vida, a moments de la teua vida, no? En moments pues, que més activitat tens, etcètera, etcètera. I els anys 70 i 80 són els que a mi em van marcar, no? Que és la meva joventut. La vida. I ahir hi havia grups pues, magnífics que jo he dubtat molt quan m'heu dit
quina cançó,
perquè a més soc molt eclèctic, o sigui, igual m'agrada la música espanyola, que la nova cançó, la música instrumental, que la música rock, que la música, los nuevos románticos aquells que fan en la seva vida, m'agrada tot. Per tant, era molt difícil triar una, i al final he triat Dire Straits i Sultanes del Swing, que és una cançó que sempre m'ha acompanyat d'alguna manera i que me recordo molt d'aquella època, com podien ser altres, Supertramp, Police i tots aquells grups magnífics de
molt bona elecció, Toni. Moltíssimes
gràcies
per estar així amb nosaltres en este primer cafè. Com sempre diguem, els nostres micròfons també són la vostra casa.
Gràcies.
Bon dia.
A vosaltres.